La noticia, la verdad es que ha sido bastante emotiva por el hecho de que uno de los aspectos por los cuales estamos luchando era por que a nuestros niños los pusieran en un centro escolar en septiembre. Pero vamos a seguir luchando porque uno de los pilares por los cuales nosotros como familias hemos escogido esta escuela es por el profesorado.
Han sigut 15 dies molt intensos, les famílies han fet una gran feina. Bueno, sense elles no estaríem on estem i sobretot per barri i perquè s'ho mereixen. És que no podem perdre una escola.
El Departament d'Educació, a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet, reobrirà l'edifici de l'antiga escola Joanot Martorell per acollir l'alumnat de l'escola Sant Feliu i garantir la continuïtat del projecte educatiu. Pel que fa al futur del professorat, el Departament d'Educació es compromet a avaluar i abordar la qüestió amb la voluntat que s'integrin i que continuïn formant part del projecte educatiu de l'escola Sant Feliu. Bona tarda. Amb aquesta solució es posa fi a unes setmanes d'incertesa per les famílies del centre després que la propietat els hi comuniqués el seu tancament. De seguida ens hi posem abans, però com sempre fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Institut Margarida Xirgo a Collblanc ha demanat sortir del pla pilot per introduir els Mossos a l'escola després de l'enrenou que ha causat el fet que agents policials de paisà participin en la mediació de conflictes en centres educatius. Recordem que el passat dilluns, docents i alumnes es van concentrar a les portes de l'Institut en senyal de protesta. El conflicte laboral als autobusos de l'Hospitalet podria arribar a la fi. Moventis i els sindicats de l'empresa han arribat a un preacord després d'unes protestes que s'han allargat més d'un any i mig. El pacte entre empresa i sindicats l'han de ratificar els treballadors, que votaran el dilluns en una assemblea. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que diumenge afronta un partit vital al camp del Badalona. A manca de només dues jornades per al final de la Lliga, els riberencs depenen d'ells mateixos per assegurar-se l'objectiu de quedar en segona posició. Acord per evitar el tancament de l'escola concertada Sant Feliu. El centre educatiu passarà a ser públic i es reubicarà a l'antiga escola Joanot Martorell, al mateix barri. La notícia arriba després de gairebé dues setmanes de mobilitzacions a les famílies que van ser informades de la intenció de tancar l'escola quan el període de preinscripció del pròxim curs ja havia finalitzat.
Així van rebre les famílies i professors de l'escola Sant Feliu la notícia de la continuïtat del projecte educatiu després de la reunió d'ahir a la tarda amb representants del Departament d'Educació i l'Ajuntament de l'Hospitalet. El pròxim curs, el centre passarà a ser públic i es traslladarà a l'antiga escola Joanot Martorell.
Penso que s'ha de valorar també aquest esforç que han fet per escoltar-nos i per sentir també, no?, la part de famílies, la part de docents, el que volem, el que lluitem.
Han sigut 15 dies molt intensos, les famílies han fet una gran feina. Bueno, sense elles no estaríem on estem i sobretot per barri i perquè s'ho mereixen. És que no podem perdre una escola.
Durant la reunió, la Generalitat també va traslladar a la comunitat educativa la voluntat que els professors puguin continuar a l'escola, tot i que s'haurà d'estudiar, cas per cas, les condicions per a poder integrar-los a la xarxa pública. De moment, les famílies aturaran les mobilitzacions, però avisen que les reactivaran, si cal, per defensar la continuïtat del professorat.
Vamos a seguir luchando porque uno de los pilares por los cuales nosotros como familias hemos escogido esta escuela es por el profesorado. Ahora nos queda también luchar por ellas.
Aquest matí, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, s'ha mostrat satisfet amb la solució trobada. L'alcalde també ha explicat que, tot i que esperen que es pugui començar el curs al setembre ja a l'antic Joanot Martorell, l'espai s'ha d'acabar d'adequar i per això demana certa flexibilitat a la propietat de l'escola Sant Feliu.
Molt satisfets. Aquest era el compromís des del minut 1, des que el departament i l'Ajuntament vam ser conscients per la notificació del propietari que volia tancar el centre educatiu, ens hi vam posar a treballar a buscar la millor solució. Aquí hem de valorar, i això també és el departament i és la propietat a la que se li ha de demanar també aquesta col·laboració, i és que no extingeixi l'activitat docent fins que no puguem fer el trasllat definitiu dels alumnes.
L'acord per la continuïtat de l'escola Sant Feliu arriba gairebé dues setmanes després de l'anunci del tancament per part de la propietat del centre. Entre els motius, la baixa mèdica del titular i la impossibilitat d'un traspàs perquè l'edifici històric de l'escola no compleix amb les normatives urbanístiques requerides. La integració del centre a la xarxa pública i el trasllat a un altre espai permetrà als més de 160 alumnes de l'escola continuar estudiant plegats al mateix barri.
Des dels partits de l'oposició, el grup municipal Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa i també l'Hospitalet en Comú Podem valoren positivament que s'hagi donat una resposta a la comunitat educativa de l'escola Sant Feliu. També reivindiquen la necessitat d'escoles públiques a la ciutat i fan valdre la lluita de les famílies i el professorat.
Fem una valoració molt positiva de que per fi haguem pogut fer un pas endavant tan important, on hi hagi una proposta concreta i que puguem començar a veure el final d'aquest patiment per les famílies, però també per les professores. I creiem que cal seguir treballant fins al final, fins que realment es faci efectiu que l'escola Sant Feliu es salvi i que es transformi també en una escola més pública de la nostra ciutat, que falta ens en fan.
Primer de tot, posar en valor el paper de les famílies. Això demostra que si es lluita es poden aconseguir coses i és imprescindible això, no? Que dir que si les famílies no haguessin estat lluitant des d'un primer moment, la reunió d'avui possiblement no s'hagués produït. Llavors, dit això, considerem que és positiu les notícies que ens aportaven.
L'Institut Margarida Xirgu a Coiblanc demana retirar-se del pla pilot de la Generalitat per introduir Mossos d'Esquadra als centres educatius. En un comunicat, els treballadors de l'Institut han remarcat que ells mai havien sol·licitat participar del projecte, sinó que se'ls va imposar, diuen, l'obligació de fer-ho. A més, qualifiquen la mesura de punitiva, racista i classista i denuncien que s'ha assenyalat el seu centre com un dels més conflictius de Catalunya, únicament declarant per tenir un alt percentatge d'alumnat racialitzat. Amb tot, exigeixen que el pla pilot es retiri dels 14 centres on s'ha implementat.
Hem estat assenyalant des de la manifestació que vam organitzar dilluns que aquesta mesura estigmatitza el nostre alumnat i que justament avui hem tingut una conseqüència directa d'això, que és que hem tingut un assenyalament racista, no?, amb grups d'extrema dreta que han fet pintades i han penjat cartelleria a l'exterior del nostre centre. I bueno, doncs que tenim això molt clar, no?, que el model policial, el que beneficia ara mateix d'aquest relat de l'extrema dreta i aquesta estigmatització de la població d'origen migrant, i que nosaltres hem de ser una institució segura, no?, pel nostre alumnat i de poder atendre també les seves necessitats de la millor manera possible, no?
El conflicte laboral als autobusos de l'Hospitalet podia arribar a la seva fi. Moventis i els sindicats de l'empresa han arribat a un preacord després d'unes protestes que s'han allargat més d'un any i mig. El pacte entre empresa i sindicats l'han de ratificar els treballadors que votaran el pròxim dilluns en una assemblea. El preacord recull gran part de la sentència del jutge que va dictaminar injustificat que Moventis canviés el calendari dels treballadors de dilluns a diumenge i el període per agafar les vacances. A més d'arribar als jutjats, el conflicte laboral, que s'arrossegava des de finals del 2024, també es va traduir en diferents períodes de vaga i aturades parcials. I seguim amb una altra notícia relacionada també amb el transport. El servei de Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. Fa gairebé 3 mesos que els usuaris no havien de pagar Rodalies com a compensació per les alteracions del servei arran de l'accident de Gelida al gener, on va morir un maquinista. La gratuïtat es va prorrogar a finals de març i ara Govern català i espanyol han decidit suspendre la gratuïtat perquè consideren que el servei de trens gairebé està normalitzat. El 29 d'abril es commemora el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll i a la ciutat la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes va organitzar ahir la tarda una xerrada participativa al Centre Municipal Ana Díaz Rico per exposar la necessitat de més mesures i campanyes de conscienciació per part de les administracions davant la contaminació acústica que l'Hospitalet es produeix en diferents zones, com ara la plaça de Llibertat, els blocs Florida, el Parc de les Planes o la plaça espanyola Gran Via Sud, entre altres punts.
L'exposició continuada al soroll és un factor d'estrès i ansietat que pot provocar problemes de salut, augment de la pressió arterial, alteracions de la freqüència cardíaca i, si l'exposició és prolongada en el temps, pot arribar fins i tot en malalties cardiovasculars.
Quan tenim estrès o ansietat, una cosa que també es dona molt, molt sovint és el que diem somatització. Una somatització vindria a ser un símptoma físic, no?, però que no ve derivat d'una malaltia física, sinó que ve derivat d'alguna cosa que tenim allà emocionalment no treballant treballada i el nostre cos decideix treure-la perquè ens n'adonem que allò emocional està allà sense treballar-se. Un mal de panxa, pot ser una migranya, un mal de cap, poden ser suors.
Amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes organitzava una xerrada per exposar els problemes i molèsties que pateix el veïnat en diferents punts de la ciutat i reclamar més mesures a les institucions.
Una campanya de conscienciació a los vecinos, porque la ciudad no funciona sin ellos. La gente piensa que el ayuntamiento o la Generalitat lo pueden todo, pero no. 300.000 habitantes de una ciudad tienen el poder de hacer de una ciudad maravillosa, de respeto, de ruido muy moderado, de limpieza, de orden, de todo, o de convertir la ciudad en un infierno.
Les obres i festes en pisos particulars o la concentració de persones al carrer per fer botellots o reunions de matinada són les situacions que més queixes generen, així com el trànsit rodat o les vies del tren. Segons el mapa estratègic del soroll publicat el 2024, el 67% dels veïns de l'Hospitalet conviu amb una exposició al soroll superior als 55 decibels, que és el màxim que recomana la OMS. Des del consistori asseguren que tenen detectats els grans focus de soroll i ja treballen en el proper pla d'acció.
Amb aquelles que no podem actuar directament, doncs negociem en carreteres i negociem amb Adif perquè posin, per exemple, pantalles acústiques. A dintre de la ciutat exigim un major control de les activitats sonores. Aquelles que tinguin més denúncies, doncs expedient sancionador i tancament de l'activitat. A nivell de botellones i tot això, el que es fa és policia nostra amb activitats, si depenen d'una activitat, un bar, doncs, iniciem expedient disciplinari que pot acabar en sanció i tancament, i si no, multes en via pública.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes demanen a l'Ajuntament més sancions i més campanyes de conscienciació, però sobretot apel·len a la responsabilitat ciutadana per minimitzar el soroll.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha presentat recentment el segon Pla Local per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, un instrument estratègic que defineix les línies d'actuació municipals per garantir els drets de les persones LGTBI i també prevenir qualsevol forma de discriminació. Sobre aquest nou pla, en volem parlar avui aquí a l'informatiu amb el Xavi Monviera, que és president de l'entitat L'Orgull. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies per ser aquí nosaltres.
A vosaltres.
Comencem parlant d'aquest pla. Aquest pla es va elaborar a partir d'un procés participatiu, on des de L'Orgull també hi veu ser presents. Una mica com valoreu tot el procediment i quines són les aportacions que heu fet com a entitat?
Nosaltres el que valorem principalment és que aquest pla arriba tard, no? L'anterior va finalitzar el 2022 i estem aprovant o presentant el pla ara el 2026, tot i que la data del pla és de l'abril del 2025, no? És a dir, si mirem el document, la data doncs apareix aquesta referència al 2025. Aleshores, considerem que anem tard, no? I que aquestes eines que són tan importants per la ciutadania, però en especial pel col·lectiu LGTBI, haurien d'anar molt més àgils. Pel que fa al procés participatiu, des de l'Orgull ens van convidar a una sessió que en principi era informativa i un cop en aquella sessió ens van dir que havíem de fer alguna dinàmica, la qual, doncs, com sempre, des de l'Orgull doncs, vam participar-hi i vam doncs, posar tots els nostres coneixements sobre la taula. Però això va quedar aquí. Aleshores, des de l'Orgull, com bé sabeu, vam presentar quasi 70 propostes, no?, en diferents àmbits, institucionals, joventuts, esports, salut, no? Vam presentar-les a través d'una instància a l'Ajuntament, però tampoc hem tingut retorn d'aquestes, no? Aleshores, durant un temps entenem que l'Ajuntament ha estat treballant en aquest pla, però des de l'Orgull, no?, el que hem trobat a faltar és doncs, més participació i que se'ns tingui més en compte doncs, l'elaboració d'aquest pla com a entitat referent a la ciutat.
Aquest pla es divideix en dues grans línies estratègiques. La primera d'elles és un canvi institucional. Quines són aquelles qüestions que heu vist en aquest pla, en aquest cas, que ha d'actuar, en aquest cas, l'administració, com és l'Ajuntament, respecte a aquesta situació d'aquest pla local de diversitat?
El pla, no, i tal com s'ha anunciat, forma part, no, una mica és la continuïtat del pla anterior, perquè quedaven coses per fer i hi ha moltes altres coses que és veritat i això s'ha de reconèixer que s'estan posant ja a terme i que encara doncs, per diferents qüestions doncs, no s'havien acabat d'implementar. Aleshores, en l'àmbit institucional, no, el que es reforça moltíssim és o el que vol reforçar aquest pla és la formació cap a sobretot les persones treballadores municipals, no? Fent especial èmfasi, com des de l'Orgull hem reclamat en alguna ocasió, a la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. No? Com a cos policial de la ciutat consideràvem que era doncs, imprescindible doncs, que això passés. Però també, doncs, per exemple, en els formularis, no? per incorporar doncs, no només el gènere o el sexe home-dona, no? no, tancar amb aquesta dicotomia sexe-gènere, no? Incorporar doncs, també les persones no binàries, una casella amb el nom sentit, etc. No? Una de les coses que ens sorprenen del pla és que parlen, per exemple, que per fer l'elaboració del pla s'ha mirat el baròmetre de l'any 2024, no, diria. I estem a l'any, no, de l'any 2023, estem a l'any 2026, no? Han passat 3 anys i quan te'n vas a mirar el baròmetre no hi apareix cap referència a la paraula o les sigles LGTBI+, però les preguntes que es fan no van dirigides a homes o dones, no? Aleshores, són aquestes coses les que doncs, també trobem a faltar una mica més de creure's les eines que tenim i doncs això, d'incorporar la perspectiva LGTBI.
Ja que per acabar, Xavi, perquè no tenim massa temps per més, també et volia preguntar, dins d'aquest pla també es posa èmfasi en l'àmbit educatiu, la importància doncs, en edats més primerenques doncs, fer conscienciació sobre aquesta diversitat i també una altra gran línia d'actuació és garantir els drets de la ciutadania, especialment en l'àmbit laboral. Et volia preguntar concretament sobre el col·lectiu trans, un dels col·lectius que té en aquest cas més problemàtiques a l'hora d'accedir al mercat laboral, una mica en aquest sentit el pla, com vetlla en aquest cas per a aquestes persones?
Primer de tot dir no, que el pla també fa referència a una llei que ja està derogada, la 11/2014, fa poc el Parlament, el desembre de l'any passat, va aprovar la nova llei, que, no em vull equivocar, és la 13/2025, no, que incorpora també tot allò que hauria d'haver incorporat la llei trans que al final va caure. No? Aleshores, dins no, d'aquesta llei doncs, també reconeixen, ja us dic, el pla no incorpora aquesta llei, però si bé és cert, sí que hi ha accions, doncs, com bé apuntaves, per la inserció laboral de les persones trans. Aleshores, les persones trans són les més discriminades normalment en l'àmbit laboral, no? I les que tenen més dificultats per accedir doncs, al mercat laboral. No? Per tant, és molt important doncs, poder afavorir, doncs, per exemple, la línia trans en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament, no? per afavorir doncs, aquesta inserció dins del mercat, sobretot perquè ja el mercat laboral ja és complicat, no? Si a sobre doncs, tens aquestes discriminacions, no tens experiència i hi ha un estigma, no? sobre aquestes persones, doncs costa molt més, no? Doncs que existeixi una igualtat real i efectiva.
Tot és més complicat el procés en aquest cas.
Correcte. Per tant, el pla al que s'incorpora, no? Doncs són diferents accions, com també vam demanar des de l'Orgull en aquelles 67 propostes, no? Incorporar diferents accions doncs, per intentar, no? O per treballar per afavorir doncs, aquesta inserció al mercat laboral.
Doncs Xavi Monbiel, president de l'entitat Orgull, gràcies per ser avui aquí nosaltres. No tenim temps per més, però
ens
seguirem parlant en d'altres ocasions sobre aquest pla i d'altres qüestions respecte al col·lectiu aquí a la ciutat.
Perfecte.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I seguint informatiu, i ara parlem dels alumnes dels instituts de la ciutat que han preparat diversos tallers per apropar la ciència als infants de primària durant la jornada STEAM a l'Hospitalet. Enguany la iniciativa que vol promoure la vocació científica, sobretot entre les noies, ha reunit avui un miler d'estudiants al Parc de les Planes.
Aquesta sorra de la platja del Prat està contaminada, barrejada amb ferro i plàstic. Els alumnes de l'Institut Apel·les Mestres expliquen en el seu taller com netejar-la.
Primer, la imantació, que és per separar tota la ferralla que hi havia. Després, el tamisatge, que és per separar la sorra. I afegir-hi aigua perquè així la sorra estigués més per separar-la. Llavors,
agafàvem un embut i ficàvem allà la sorra, la barreja de sorra i aigua, per separar la sal i l'aigua de la sorra.
Aquesta és una de les moltes propostes que els alumnes dels instituts han preparat per explicar als infants de 5è de primària. Una manera de compartir coneixements i apropar la ciència als més petits.
Nosaltres som part del taller de nanotecnologia i concretament nosaltres estem fent un taller de memòria de forma.
Bàsicament, bueno, és una mica estrany d'explicar, però deformarem un clip i després l'experiment consistirà en fer que el clip retorni a la seva forma original.
O sea, en este caso lo que hacen es producir un sonido, o sea, como un piano, pero en vez de como un piano con teclas, un piano con rosas.
Aquesta és la 8ª edició de la jornada STEAM, que enguany s'ha celebrat al Parc de les Planes i que té com a objectiu donar visibilitat i promoure la vocació científica, sobretot entre les dones.
16 instituts, gairebé els tenim a tots. Tenim 34 aquest any, 34 grups de cinquè de primària, de diverses escoles, de tot el districte, de tot l'Hospitalet, i això vol dir que tenim molta gent aquí. Estem parlant de més de 1.000 persones, així que aquest any, com a novetat, ara arribo, hem dissenyat un carnet de la jornada que permet que instituts i escoles verifiquin allà on estan i que sigui més maco. És un recordatori per les escoles també de tot el que han fet.
Hem fet uns tallers sobre les fulles, ara estàvem fent un de Leonardo da Vinci.
Estem amb diferents cores i amb persones més grans que nosaltres i sobre temes molt diferents que ens semblen molt interessants.
Fer una barreja química que faci molta escuma, com funciona la robòtica o com es transmet el so, han estat també algunes de les propostes que s'hi han pogut descobrir.
Com les dinàmiques globals afecten a l'àmbit local? Aquest ha estat el punt de partida de la xerrada que ha impartit a Inés Arco, investigadora principal d'Àsia i Pacífic del CIDOP, dins el marc de l'Hospitalet, espai de debat.
El 2026 serà un any de reajustament global. Així el defineix la investigadora del Centre de Relacions Internacionals CIDOP, Inés Arco, qui ha aportat visió geopolítica de primer nivell a l'Hospitalet Espai de Debat. Arco, que forma part d'un dels think tanks més influents i importants d'Europa en la matèria, ha donat claus per interpretar l'ordre mundial actual. Tot a partir de la publicació El món el 2026, 10 temes que marcaran l'agenda internacional del CIDOP. Algunes són la impunitat de l'intervencionisme, la cursa per la IA militar o la desorientació estratègica europea.
Tenim diferents poders, estats, actors, que el que fan és, alguns se'n beneficien, són els guanyadors d'aquest any, tenim alguns que són més aviat oportunistes, no?, i que treuen rèdit tant econòmic com polític, com poden ser les grans corporacions tecnològiques d'aquest desordre internacional. Tenim resistències, no?, com el que serien les protestes de Generació Z, que l'any passat ens van deixar unes mobilitzacions a diferents països del món, i també tenim alguns països o alguns actors que estan desorientats o bé que fins i tot estan perdent. No? I aquí, per exemple, nosaltres situem la Unió Europea, que serà un tema que parlarem molt, però també qüestions com l'agenda climàtica o la situació de democràcia dels Estats Units.
Les dinàmiques globals afecten localment. A l'Hospitalet, aspectes com els canvis en la matèria climàtica tenen conseqüències directes a la ciutat, segons s'ha advertit Arco.
Per tant, nosaltres també volem posar sobre valor, no?, quin reptes hi ha o quines fractures hi ha entre un discurs europeu, no?, que pot dir podem ara mateix retrocedir amb algunes ambicions climàtiques, però que per exemple per les ciutats, com a l'Hospitalet, l'element del clima, no?, i de com fer front a una transició en temes tant de mobilitat com de salut segueix sent un imperatiu per tothom.
Una de les claus enguany serà la canalització del descontentament i la desafecció política, especialment entre els joves. El CIDOP remarca les diferències entre la narrativa dels governs, les seves accions finals i les necessitats reals de la població.
De com això es viu a Europa amb aquesta socioeconomia de la por, que li diem, on veiem un discurs polític que cada cop potser no s'acaba de reflexar amb les preocupacions dels ciutadans. No? Més defensa o més benestar? Aquests són debats que també volem posar una miqueta al centre.
Les eleccions de mig mandat dels Estats Units el pròxim novembre seran un termòmetre fonamental per veure cap on dirigeix Trump la seva aposta tant a casa com a l'escena internacional.
L'Hospi juga diumenge un partit vital al camp del Badalona. Manca de només dues jornades per al final de la Lliga. Els riberencs depenen d'ells mateixos per assegurar-se l'objectiu de quedar segons. Un partit que es podrà seguir en directe per Televisió de l'Hospitalet, l'ELEC Digital i la xarxa Més.
L'escenari és clar. Si l'Hospi aconsegueix la victòria tant a Badalona com en l'últim partit de Lliga, que es disputarà a casa davant el Cornellà, acabarà com a segon classificat. Això permetria disputar les dues primeres eliminatòries d'ascens amb el partit de tornada a l'estadi municipal. Des del club es dona una gran importància a aquesta oportunitat. El fet de dependre exclusivament dels propis resultats és vist com un avantatge.
Fa setmanes ho haguéssim firmat, estar així en aquesta situació ara mateix. Il·lusió, ganes i que sigui ja diumenge per intentar treure aquests tres punts que ens donarien una mica aquesta il·lusió, aquesta força per intentar treure la segona posició. Però
sempre ha sigut l'objectiu des del principi de temporada, quedar lo més arriba possible i bueno, saber que on estem vius per poder aconseguir aquest objectiu, pues, nos motiva més que más que meternos presión, nos motiva para poder alcanzarlo.
L'Hospi arriba en un dels millors moments de la temporada. En defensa està molt sòlid des de fa setmanes, encadenant diverses porteries a zero. En atac, la regularitat també és una de les claus, amb l'equip marcant com a mínim un gol en pràcticament cada jornada.
Seguir amb aquesta dinàmica, seguir treballant. Penso que ara venen dos equips que ens posaran a prova amb això també i hem de seguir com a equip, defensant com a equip i això ens està donant molt, llavors seguim aquest camí.
Aquí en casa hemos perdido muchos partidos y bueno, hemos encontrado esa regularidad y bueno, creemos que llegamos en buen momento para lo que afronta de temporada y si puede ser para los playoffs, pues llegamos en un momento muy bueno.
Aquesta penúltima jornada es disputarà amb horari unificat. El duel entre el Badalona i el Centre d'Esport L'Hospitalet tindrà lloc diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe a través de Televisió de l'Hospitalet, el portal LH Digital i la xarxa Més.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Departament d'Educació, a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet, reobrirà l'edifici de l'antiga escola Joanot Martorell per acollir l'alumnat de l'escola Sant Feliu i garantir la continuïtat del projecte educatiu. Pel que fa al futur del professorat, el Departament d'Educació es compromet a avaluar i abordar la qüestió amb la voluntat que s'integrin i que continuïn formant part del projecte educatiu de l'escola Sant Feliu. L'Institut Margarida de Xirgua Coiblanc ha demanat sortir del pla pilot per introduir els Mossos a l'escola després de l'enrenou que ha causat el fet que agents policials de paisà participin en la mediació de conflictes en centres educatius. Recordem que el passat dilluns, docents i alumnes es van concentrar a les portes de l'institut en senyal de protesta. El conflicte laboral als autobusos de l'Hospitalet podria arribar a la seva fi. Moventis i els sindicats de l'empresa han arribat a un preacord després d'unes protestes que s'han allargat més d'un any i mig. El pacte entre empresa i sindicats l'han de ratificar els treballadors que votaran el pròxim dilluns en una assemblea. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i ens trobem dilluns.